De llibres en parlarem durant uns quants minuts amb la llibretera de l'Odissea, Sílvia Mir, al de llibres, el nostre book insígnia dels dimecres. Sílvia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Quina proposta ens fas avui? Perquè sempre trobes un nexe comú, un leitmotiv setmanal, no?
Mira, avui entrarem dintre de la societat americana, ja que estem en plena campanya d'eleccions americanes. I, bueno, els llibres que et portaré són una miqueta perquè entengueu què és la societat americana una miqueta i on estem, més o menys, ara mateix.
Anirà bé, perquè tot i que tenim molta cultura yanqui audiovisual, la veritat és que els fonaments i el perquè de tot plegat ens costa.
I el pensament que tenen ells, no? Això de l'esforç del somni americà d'arribar fins aquí. Mira, el primer que t'he portat és un llibre que es diu Wellness, que és d'un autor que es diu Nathan Hill. Nathan Hill ja havia escrit un altre llibre, que potser algú l'ha llegit, que es deia Nix. I era un llibre on també parlava, bueno, era un noi que es deia Samuel Anderson, un escriptor bloquejat, un professor fart de la seva feina també, que de cop i volta, després de 11 anys d'absència, es retrobava amb la seva mare. Una mare que, a més, estava acusada en aquell moment d'alteració a la societat americana, no?
I llavors això és greu, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ell no sabia d'on venia, evidentment la seva mare per ell era una dona normal i corrent, i de cop i volta es troba amb aquest boom de notícies, a més surten per tot arreu, no? Aquelles coses que fan els americans, que de cop i volta una hippie d'aquestes dels anys 70... Bueno, és una miqueta la història aquesta que ell anava... Es va anar trobant i també va anar entrant dintre del joc americà. I ara ha escrit la novel·la aquesta que es diu Wellness, que ens transporta aquesta a la societat actual dels Estats Units. Pensa que la història comença als anys 90, més o menys, i és la història d'una parelleta, no? En Jack i l'Elizabeth. En Jack és un noi que ve, diguéssim, de l'Amèrica més profunda, que vol sortir de casa, vol sortir d'aquesta Amèrica tan profunda i va parar a Chicago, no? I llavors es troba amb l'Elizabeth, que és una noia de classe molt alta dels Estats Units, que vol fugir d'aquesta família de classe alta, no? Una miqueta ser la rebel de dins de la família, i es troben i s'enamoren tots dos a la universitat. Llavors, tots dos tenen un somni, que és... En Jack, per exemple, vol ser artista, no? Vol, sobretot en el món de la fotografia, munta exposicions, i l'Elisabet el que fa és, bueno, ella vol ser una gran escriptora. Passats 20 anys, ni un és un gran artista, ni l'altre ha aconseguit ser la gran escriptora que volia ser. I llavors t'explica una miqueta aquest patiment que tenen tots dos de que volen arribar al somni americà, de tenir una casa, de tenir la feina ideal, i és una miqueta la frustració que tenen entre ells dos. La frustració aquesta, diguéssim que l'autor el que fa és portar-la una miqueta a la vessant més còmica. O sigui, ell juga molt amb això, no? En Jack, que està treballant en una escola que ni li va ni li ve tampoc, no li interessa gens el que està fent, a més, de cop i volta el posen dintre del món de les xarxes socials, que ni li interessen tampoc, però l'escola és una escola molt competitiva en què quan més likes tens en un post que tu hagis penjat, doncs millor faràs la teva feina, més rànquing tindràs per mantenir-te dintre de la teva feina. Clar, és una miqueta portat això també, eh?
A l'extrem, no?
A l'extrem.
Però molt yanqui, el que expliques.
Molt, molt, molt. Juga molt amb això, amb els posts, amb les xarxes socials, amb l'arribar a tot. I a més, ells dos tenen un fill que es passa les 24 hores del dia enganxat amb una tablet. Llavors, és una miqueta, clar, una miqueta què estem fent i com hem arribat aquí després de 20 anys en què el nostre somni no tenia res a veure amb tot això, no? És molt divertida, eh? Jo crec que tots dos juguen molt amb això. Per exemple, hi ha un tros molt divertit que és en Jack, que veu que el seu amor per l'Elizabeth, doncs, com s'està desfent al cap dels anys, no? I decideix doncs vull reconquistar-la. I llavors, de cop i volta, es comença a descarregar també diferents programes de com reconquistar la teva dona, no? Clar, una cosa que no havia fet mai i que de cop i volta l'Elizabeth pensa que aquest home s'ha tornat boig.
Deu
no?
al·lucinar, no?
Clar, deu al·lucinar. O fins i tot el mateix Jack, no? Vol agafar musculatura i es posa en un programa de musculatura d'internet i al cap d'una setmana se n'adona que aquell programa no era el que havia de fer, sinó que n'havia de fer un altre perquè allò que havia estat fent no tenia res a veure amb el que ell volia fer. Bueno, són aquest entramat que està també a dintre de tot aquest món. I l'Elisabet, per exemple, ella acaba treballant en una empresa que no és ben bé una farmacèutica, però sí que diguéssim que el que fa és jugar amb la psicologia de la gent. Llavors a tu et donen una pastilla i diguéssim que és placebo aquesta pastilla. I llavors ella analitza si realment la persona a qui li ha donat aquella pastilla afecta o no afecta psicològicament el fet de que s'estigui prenent aquella pastilla, no? I diguéssim que la pastilla estrella que treuen és la pastilla de l'amor. Hi ha cues per anar en aquesta clínica que els donin la famosa pastilla de l'amor.
Wellness, de Nathan Hill, Alianza.
Alianza.
Com més podem descobrir aquesta societat yanqui?
Mira, aquest jo crec que està feta expressament per aquesta època que estem ara. És la història, diguéssim, d'una persona, l'any 2008, bueno, un republicà blanc, gent de classe molt alta dels Estats Units, que el 2008 perden les eleccions i guanya Barack Obama. I a partir d'aquí, per ells, això els hi cau el món a sobre. Perquè, evidentment, McCain era un candidat, diguéssim, més aviat fluixet, enfront de Barack Obama, però és que, clar, és un negre que ha aconseguit arribar a la Casa Blanca, i per ells això és alta traïció, també. I llavors, bueno, el que intenten fer és, entre uns quants, hi ha jutges, hi ha polítics, hi ha ex-sergents de l'exèrcit, també, munten un grup per muntar, diguéssim, com una conspiració en contra del que serà després la legislatura de Barack Obama. No?
És ficció.
És ficció, però vistos els resultats tampoc no podria ser tanta ficció, perquè aquí entre mitjans de comunicació, també
xarxes socials... Sí, hi ha connexions
social,
aquí en casa nostra,
clar,
també.
Clar, i bueno, de cop i volta aquest home se n'adona que li ha passat això i a més té una dona que, diguéssim, és alcohòlica, ella a les 3 de la tarda ja no sap on està, i una filla que l'ha portat a les millors escoles dels Estats Units, però de cop i volta tot el que li ha explicat el seu pare fins llavors ja no li encaixa tant. Llavors, clar, tant el seu món de fora, laboral, se li desmorona, com el seu món interior també. Perquè
tot fa aigües, no?
Clar, li comença a caure tot per tot arreu. És una sàtira molt bèstia, eh? Està molt ben feta, fins i tot. O sigui, les 10 primeres pàgines d'aquest llibre, de veritat que jo vaig riure molt, perquè és que, o sigui, ells tenen claríssim de que perdran, entra el McCain a la sala en el moment que saben els resultats, li diuen de tot, no? Els altres els aplaudeixen, i aquest home està però perdudíssim, no entén. A més, ell té claríssim que ell és una altra persona dels Estats Units, no és igual que els altres, perquè ell està en un estatus...
Per sobre, no?
Exacte. I juga molt amb això. L'autora, fins i tot en una entrevista que li van fer, ella va comentar que el 2000, crec que era el 2015, va intentar vendre aquesta història i li van dir, això
no va enlloc.
Això és ciència-ficció. Diu, clar, ja no és tanta ciència-ficció,
no?
Temps
al temps.
Clar, veient l'entrada de Donald Trump, veient aquell intent de cop d'estat,
sí,
tot allò, ostres, doncs la veritat és que és una història, està escrita d'una manera molt irònica, perquè ja t'ho dic, vull dir, és veure la caiguda com ells mateixos i totes les paranoies, fins i tot hi ha l'associació del rifle, no? Els Estats Units, que és tan important, tots aquests establishments més importants, com s'ajunten, no?, per muntar aquesta història.
Digue'ns títol i autora.
El títol és La revelació, que és una miqueta això, no? I l'autora es diu A.M. Holmes. Està editada en català per Angle Editorial i en castellà la trobareu en Anagrama.
Una altra història.
Una altra història. Aquesta, diguéssim que també és americana, però és una miqueta anterior. Estem als anys 70, més o menys. Es diu Damon Copperhart, que si tu mires una miqueta, intenta ser una mica la inspiració de David Copperfield. Vale? S'inspira molt en aquesta...
En el nom i cognom.
I en la historieta també, perquè això és la història d'un nano que, diguéssim, bueno, ell viu amb la seva mare és drogadicta, però a ell ja li va bé, d'en tant en tant, va fent les seves cosetes, fins que aquesta mare es casa amb algú... Bueno, és aquesta típica història americana que veiem, no? Es casa amb algú que no s'hauria de casar, i llavors, bueno, el nen... diguéssim que l'expulsen. I és una miqueta el buscar-se la vida d'aquest nen. El que són els serveis socials dels Estats Units, com funcionaven en aquella època i com intenta anar evolucionant. Llavors, hi ha una història de David Copperfield també una miqueta per aquí darrere, no? Intentant a veure el noi buscar-se la vida i com arriba de passar d'aquesta vida miserable, com troba altres nens que també estan en la mateixa situació que ell. I, vaja, és una història que... diguéssim que no és tan còmica, com les altres anteriors, que sí que jugava més amb la sàtira i amb la ironia, aquest, diguéssim, que és com més d'orilla, però val la pena llegir-la, també.
Si el títol és curiós, el cognom de l'autora, també.
El cognom de l'autora és dificilíssim. Barbara Kingslover. I això està editat tant en català com en castellà, el trobareu amb les dues llengües, per Nabona Editorial.
I una última proposta per aquesta setmana.
I va, és que clar, si no hi ha una història dura i dificilíssima, no és la secció de la Sílvia.
Li agrada complicar-nos la
una
vida.
Una mica.
Que som estiu.
Sí. Però, ostres, és que és molt bona. A més, aquest llibre ha tingut com una revifança, perquè no és un llibre nou, és un llibre que potser té 4 o 5 anys. Però a través de TikTok... hi ha hagut una noia que se l'ha llegit i, ostres, està corrent com la pólvora per les xarxes socials.
N'ha fet ressenya?
Sí, la veritat és que sí. I, a més, no sé, jo no l'he vist, però tothom que te'l ve a demanar és que l'he vist, dic, bueno, doncs mira, està bé, no?
També. TikTok serveix també per vendre llibres.
També, i hi ha molts influencers que treballen a través del món del llibre, també, que també està bé.
I tant.
Mira, aquest es diu Tan poca vida. Està editada per Lumen, o sigui, només la trobarem en castellà, aquesta sí, i l'autora és complicada. És novaiorquesa, però diguéssim que és d'origen oriental i es diu Hania Hanijikhara. Bueno, busqueu-ho perquè, o sigui, la meva pronunciació és horrible.
És un origen molt yanqui,
sí,
hi ha moltíssima
molt,
gent
aquest, sí.
Amb orígens llunyans i diferents.
La veritat és que sí, no? Els Estats Units s'ha construït amb això, tot i que ells encara...
Allò, crisol de cultures,
i
no?
Tant.
Que li diuen.
Bueno, aquí parlem una miqueta de... Són 4 amics, que a més es coneixen des de la infància, això va dels anys 70 fins a l'actualitat, més o menys, i van creixent. Sí que és veritat que els 4 amics cadascú té una història diferent, però al final sempre s'acaben centrant, diguéssim, l'autora, a mesura que avança el llibre, es centra en la figura del Jude. El Jude és un noi... que ho té tot, És homosexual, o sigui, deprimit... Però a més... ells sí que han aconseguit el somni americà. O sigui, cada un d'ells té la feina que ell es proposava tenir. Però la contradicció és que cap d'ells és feliç amb el que ha pogut arribar a aconseguir, no? I en Jude, per exemple, és un advocat a nivell internacional, dels més prestigiosos, però diguéssim que la seva feina no li aporta tot allò que ell necessitaria per la seva vida. És un llibre molt dur. Molt dur en el sentit de...
El més dur de tots, dels 4?
Sí, i a més en el sentit de que això, hi ha autolesions, hi ha depressions, hi ha droga, hi ha una miqueta de tot aquí dintre, però atrapa moltíssim. Vaja, jo me'l vaig, no et diré en una setmana, perquè són gairebé 1.000 pàgines, però d'aquells de necessito saber què els hi passa.
Estàs enganxada, sí, i no el deixes, sí. I vas a dormir tard.
I vas a dormir tard, sí. Jo tinc un problema, que és que m'adormo abans de poder acabar una cosa, però el dia següent el recupero, aquell capítol, perquè de veritat que estan molt, molt bé. És això. Sortia molt per les xarxes socials. Hi ha hagut pares i mares que l'han vingut a buscar per les seves filles.
Intueixo un pro.
Clar.
Quina edat és recomanable?
Jo a partir dels 18.
Adult?
Jo crec que sí. Clar, el fet de que volti per xarxes socials, moltes vegades els nens els veuen, no? I alguna vegada ha vingut algun pare, escolta aquest llibre, no sé què.
Sort que pregunten abans.
De 16 a 18... i cap amunt, perquè, clar, és això, parla de molts conflictes i no sé, amb 14 anys, si tens la capacitat de saber el que és una depressió o què és una autolesió. Potser sí, però, ostres, jo crec que...
O quin bé pot fer...
Saps?
Llegir-lo aquesta edat, no?
Bueno...
No passa res per esperar un parell d'anys.
Exacte, sí.
I tenir més maduresa.
Exacte, sí.
Deies que Tan poca vida té 1.000 pàgines. En general, els 4 d'avui són densos de pàgines?
Sí, tots són densos.
Ui, sí, mira si els ha dut. Quins totxos, no m'hi havia fixat.
Avui són grossos. Però, ostres, és que clar, tenen molta tela per explicar. La veritat és que a mi m'agraden els totxos, eh? He de reconèixer que hi ha molta gent que et diu jo més de 150 pàgines, és un llibre que no puc...
Ni mirar-lo.
Clar, jo, per exemple, no m'agraden els contes, perquè tinc la sensació de que quan entro en una història, de cop i volta me la treuen. No? I dius, ara que estava intentant.
Home,
jo...
Home, quan el llibre t'enganxa i té 1.000 pàgines, és allò que dius, uah, vaig a gaudir-lo,
sí,
tinc
sí,
aquí
sí.
Per dies i et dona un subidon.
Clar, l'únic avantatge, no en llegeixes tants, però, bueno, tot i així, jo crec que, ostres, de tant en tant... I clar, els totxos a l'estiu van bé, perquè tens moltes més hores, no és allò de dir... Ostres, és que tinc una horeta al vespre entre la sèrie i el anar a dormir, no? Sinó que a l'estiu, doncs, mira, estic a la platja o estic a la piscina i ara tinc temps, tinc dues horetes mentre el nen es banya per poder anar llegint.
Quatre lectures per descobrir la societat americana actual. Gràcies, Sílvia Mir. Fins aviat.
Adéu, bon dia.